Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia. Iniciem aquest 30 d'octubre, aquesta tertúlia, amarada una miqueta de l'esperit de Tots Sants, no dic de Halloween, perquè això no ens toca, i en parlarem. De moment tenim aquí l'estudi a la Rosa Gairal i a la Cèlia Morós. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Estem esperant que s'afegeixi al César López, que ara mateix esperem que en breu doncs puguem comptar amb la seva presència. També volem comptar amb les vostres opinions des de casa, perquè avui jo trobo que una miqueta obligats pel dia toca parlar de Tots Sants i, com no, d'aquest costum invasor, m'atreviria, o folclore invasor, que és el Halloween. I no pensava que quedaria allà un poquet de cosa, però cada vegada va agafant...
Com se diu això? Perquè jo no ho sé ni dir.
Halloween.
Halloween? Sí. Halloween?
Que ve de All Hallows Eve, però bueno, això ja és...
No, això ja és per la universitat.
No creguis, està a la Wikipedia, o sigui, a la universitat, sí. I el que no és universitat.
Sí, jo crec que el que sorprèn que és que aquest costum, fins a les escoles es fa, el Halloween, i expliquen els nens, a la classe d'inglès, i jo mira que fa anys que soc fora de l'escola ja, fa uns anys, doncs els menys, els 4 o 5 últims, a la classe d'inglès, escolta, hi havia una fanyada per fer-los fer la castanyada, i dalt amb el Halloween aquest. Uh-huh. Vull dir, entre que allò que es posen caretes i es disfracen, doncs els grans, almenys de l'escola, el disfressar ja xalaven, i després quan arriba el Carnestoltes que els dius que es disfressem, llavors ens disfressen, perquè això és esperit.
Però se'ls explicava el sentit del...
Sí, jo penso que sí, que la professora d'inglès els feia tota l'explicació. Però tot i així, no sé, no ho sé. Jo no la tinc l'explicació molt clara. Sé que també mengen, això sí, que també hi ha uns dolços, hi ha coses així. I després lo de la disfressa, no sé si és per espantar les ànimes.
Sí, bueno, més que res, és el joc aquest, que jo també suposo que haurem d'anar. A veure, és un dia, són, jo diria, 2-3 dies en què la relació entre els vius i els morts tradicionalment s'entenia que canviava, que els morts fins i tot visitaven els vius, mirant abans de començar la tertúlia, jo fent una mica de memòria entre la Wikipedia i una miqueta de la mà que es troba per internet, doncs veus que en la base, tant del Halloween com de Tots Sants, que també es pot dir Nit de les Ànimes, doncs hi ha aquesta relació entre el món dels vius i el món dels morts. Però, clar, la lectura que fan al món anglosaxó, que és del Halloween, amb allò de el tracte o el susto,
sí,
que d'aquí donen...
El terror,
el terror, jo diria que...
Això ja és el màrqueting, ja, directament. Ja,
però sí, però bueno, és això de ens vestim com els que ja no hi són,
sí.
I entrem i et demano si em vols donar algo o vols que t'espanti. A més, van en colletes.
Sí.
Que això també ha arribat aquí. Pues, què s'ha fet malament? No s'ha explicat bé la castanyada? Perquè,
no
repeteixo,
sé.
Aquesta... El tema món dels vius, món dels morts, també hi és. També hi és a la castanyada.
Sí,
no,
perquè es van a visitar els morts un dia com aquests, es posa el cementiri en condicions, es posen flors i s'arregla, no? La gent que prega, doncs, hi va a pregar.
El que passa que el tema dels morts segueix sent un tabú. Això de que la gent desaparegui, es mori i tot, amb els últims anys o així... No se'n parla gaire, vull dir, és un tema que no... Que és com si no existís, vull dir, i a més tots hi passarem, però és com si no existís, com si no ho poguessis explicar, i molt menys els crios, com si no els hi poguessis dir als crios que la gent se mora. Vale? I això és un tema que ens hi estem trobant. I suposo que és en part això, també. Que el de disfressar-se i tot això ja no ho veus com un tema d'una relació entre els morts i els vius, sinó que ho veus com un tema molt, com a molt divertit, com una cosa que no... Sí, com a de disfresses i ja està, no? Però jo crec que també s'hauria d'explicar una mica més, no? Que la gent ens morim.
No obstant, jo crec que dintre mateix d'Espanya, la mort està vista de molt diferents maneres.
Sí, sí, sí. Sí.
Depenent de la regió.
Depenent una mica de la regió. Llavors jo diria que potser aquí, a casa nostra, és més serena l'actitud davant de la mort, que potser cap al sud, vull dir,
I Itàlia també és molt escabrós, la veritat, sí, és molt escabrós, vull dir...
I escandalós,
és molt escandalós.
I griden, i...
I les escales penjades pels carrers...
El cementiri de Tarragona, també aquests últims 20 o 25 anys, per exemple, ha fet un canvi, però un canvi gros, des d'haver-hi, doncs, quatre floretes als nínxols, quatre floretes, una corona i així, ara resulta que hi ha uns carrers que tu guaites i dius, però on són els nínxols? Perquè està tot inundat de flors.
Bueno, aquí hi ha un altre tema que si voleu ja entrem després.
Retrats, bueno, una cosa...
Home, també hi ha un altre tema de rutes de cementiris, eh? També hi ha un altre tema de rutes.
Hi ha un contraste en com era el cementeriet abans, que era una cosa bé normaleta, no? I ara, doncs, amb tots els nouvinguts que tenen un altre sentit de la mort, s'ha convertit, bueno... Anava a dir una feria d'abril, però quasi.
Jo, si vols un contrast, mira els cementiris avui, demà i passat demà, i mira'ls al cap de 3 setmanes. Les flors ja no estaran...
Estaran, això...
No, sí que són, però no, és que ja hauran canviat de color.
Però pensides.
I, a més, no et trobaràs tanta gent.
No, i tant.
Bueno, però és que també els cementiris que es van fer importants, o quan teníem més el concepte de la mort, que també era un concepte especulatiu, per dir-ho d'alguna manera, si tu miraves bé, perquè... era tan important les propietats que tenies al cementiri com les propietats que tenies pels pobles, vull dir, els nínxols o els, les capelles, els panteons, l'ornamentació, tot això, també era un símbol de poder, de riquesa o del que
de
vulgueu dir, de
calés,
de calés o d'ostentació, a mi no calés o potser només ostentació.
Jo diria que encara es manté això perquè crec que...
Parlo
de memòria, crec que no és el mateix tindre un... No val el mateix un nínxol a peu
de
carrer que un quart o un cinquè pis. Si parlant de grans ciutats,
que si
pobles
l'àtic,
petits...
Si et compres l'àtic és més car, no sé.
També,
Vols dir? Sí. Bueno, també estem demanant l'opinió, ja obrim l'opinió a la gent de casa, al 977-83-0044, 977-83-0044 i al 977-83-1135, 977-83-1135, perquè ens expliqueu com viureu aquest pont, per a més resulta que cau bé, que és una d'aquelles setmanes que cau bé, que el festiu és dilluns, de Tots Sants, com viureu la castanyada, i la pregunta que em cobríem una miqueta aquesta tertúlia, que és això del Halloween, si trobeu que ja està implantat o no, i si és bàsicament això, és una invasió cultural o folklòrica. Ja tenim aquí el César, bon dia.
Bon dia.
Estàvem parlant de Tots Sants, toca parlar, i una mica d'aquest Halloween, aquesta festa del Halloween del món anglosaxó, que cada vegada està, no sé si dir arrelada, però que ens trobem pels carrers. Com ho veus tu?
Bueno, és una invasió, com tu has dit, com totes les invasions que venen d'Estats Units, el dia de los enamorados, el dia el Papa Noel, coses que aquí no existien, i ara s'estan imposant. A mi no m'agrada, però bueno... que s'hi ha de fer, si aquesta és la moda i els grans magatzems i tots aquests ho imposen, s'haurà d'anar acceptant, suposo jo. Uh-huh. Quan la festa d'aquí de la castanyada i tot això era molt bonica i s'està perdent. Jo crec que s'hauria d'intentar tornar-ho a reiniciar o posar-hi més força perquè sigui, que els de fora no ens impedeixin.
Uh-huh. Em quedo amb el tema de la festa comercial, crec que la Celia ho apuntava abans. És brutal veure com s'ha arribat les festes que tenien un origen poc comercial s'han convertit en
com
això.
Com s'han escampat.
Bueno, és que clar...
Escampat i convertit en festes comercials.
Sí, però és que quan de l'oci en fem una forma de viure i quan d'aquest tipus d'oci que sempre hi ha centres comercials al mig en fem també un... l'única manera de sortir... Clar, alguna cosa s'han d'inventar perquè cada setmana hi hagi un reclam, perquè si no és molt avorrit. Vull dir, si sempre veus les mateixes prestatgeries no té cap sentit. Vull dir, tu piques una setmana i no piques més. Han d'estar sempre on... Llavors intentem agafar les tradicions d'aquí i les d'allí on sigui I si no, doncs ja porten, no sé, ara pensant en el Corte Inglés mateix, si no ja faran la setmana de la Xina, la setmana de la Índia, la setmana del que sigui, quan no hi hagi ni Tots Sants, ni Halloween, ni el que sigui.
Però no és Tots Sants, és Tots Sants, és Nadal, que Nadal
comença
ara. Tot l'any, tot l'any. A l'1 de desembre hi ha llums enceses, és el dia del padre, és el dia de la madre, és el dia dels enamorados.
Que faci falta.
Se'ls inventen tots. Sí. A veure si fa un dia de la ràdio i també traiem negoci d'això, perquè si no...
Bueno, fer merchandising és una mica tacar.
Ja
s'està mirant i... Són temps complicats. Si us sembla, canviem de tema i parlant de temps complicats, hi ha una dada, la de l'atur, que ara resulta que ha baixat. Bueno, ha baixat. Han passat del 20% al 19,70 i poc. Però a tots els mitjans, almenys els que hi he pogut mirar, a tots es ven com que alguna cosa està canviant per a bé.
Potser sí, pot ser, no? S'ho hem de creure. No? Jo trobo que s'ho hem de creure.
Jo no ho sé. Clar, al final aquestes dades que queden molt a l'aire, només les personalitzo a partir d'alguna manera. Abans miro a la gent que tinc al voltant, que han estat a l'atur o que no hi està... Si han trobat un canvi o una milloria o algú d'aquests ha trobat feina. Per ara no conec ningú que hagi trobat feina, sinó al contrari. Algú més que s'ha incorporat a la borsa d'aturats. Per tant, no he tingut aquesta sensació ni he notat que...
Jo l'únic canvi que he notat és el moviment per la carretera. O sigui, el tràfic.
El trànsit,
ja diu? Doncs el trànsit havia quedat com a bastant estacionat. Veies pocs camions, veies poc moviment. I ara trobo que fa una setmana o dues que hi ha força moviment. Home, hi ha força camion que circula, no sé si és perquè ve Nadal...
Agafar la setmana passada és un pèl...
Bueno, perquè
va haver el rali
i va alterar molt el temps de viure. No la del rali, la d'abans, doncs.
Entre setmana,
els dimarts, els dimecres. Que no veies quasi camions i ara sembla que se'n vegi algun més. Però no sé si això és senyal de res.
Lo de l'atur... Quan parles amb gent que se suposa que ja entenen, te diuen que això de moment està igual o pitjor. Que això ha de passar molt temps. En quant a si hi ha més tràfic, si hi ha menys atur... Home, són unes xifres ridícules. Davant de 4 milions que n'hagin baixat 50.000 menys, són xifres ridícules. Ah, però, per exemple, la Vanguardia d'avui o d'ahir porta una empresa que és filial de la CEA no sé què, 300 treballadors fora.
CEMSA,
290 o no sé quants treballadors. Llavors, a què quedem? Això, si el mes que ve si hi ha 50.000 menys i l'altre n'hi ha 50.000 menys, llavors sí, si segueix una línia, però perquè un mes pugi o repunti, no ho sé. També pot ser que ara s'han acabat ja els contractes d'hotels que havien obert fins al setembre-octubre, pot ser moltes coses, no ho sé, però no ho veig clar. Jo no crec que hi hagi una repunta així massa bona. Hi ha una crisi econòmica i millora per a mi no hi és.
Bueno,
ja no n'és eleccions també, que això a vegades sí. També treus dades quan,
sí, sí.
Treus dades quan hi ha eleccions a la vista.
Sí, també.
Val a dir que en algun diari apunta fins i tot que sí que hi ha una rebaixa, però és que es deu en bona part a la creació de llocs públics.
També.
No és el contrari del que es deia, que s'havia de retallar el tema de l'administració i resulta que augmenta?
Potser és a nivell d'ensenyament. Però no ho crec.
No ho sé. Bueno, ahir va haver aquí el Duran Lleida... I el que va dir és el que sap tothom, que estem en una crisi econòmica, una crisi d'asfalta, una crisi de valors, hi ha una crisi institucional, hi ha moltes crisis. Llavors que això s'ha de canviar, etcètera, etcètera. Jo crec que sí, que hi són totes aquestes crisis, hi són, totes. És igual la crisi de valors, aquí abans gastàvem, vinga, tothom dos cotxes, casa a la muntanya, casa al mar, molta gent. Hi havia molta gent, apartaments a Salou i casa aquí, o a Barcelona, que és on més se nota. Cotxes, hi havia tres persones a la família, tres cotxes. Clar, això són uns gastos moltes vegades superfluos, perquè molts d'aquests cotxes eren per canalla, per dir-ho d'alguna manera, que no els necessiten per res. I això ara s'ha d'anar estrenyent.
Però no sé si s'estreny, Les gasolineres continuen...
Bueno, és que aquí...
És un fenomen ben raro.
És que és una cosa que te l'has de mirar amb una perspectiva molt llarga. Però jo ara, el dilluns, vaig vindre d'un viatge que he fet a Galícia. Vaig fer un viatge a Galícia amb cotxe, Escolta, arribes a Santiago de Compostela, és que no es podia caminar pels carrers, no es podia caminar. No és allò que dius, és que hi havia molta gent, no es podia caminar. Per a fer l'abraçada aquesta que fan a l'apòstol i això, cues de més de 2 hores, de 2 i 3 hores la gent fent cua. Dius, bueno, i d'on surten tota aquesta gent? Els hotels estaven pràcticament plens. Anaves a un restaurant, i no restaurants baratos, i pràcticament plens. Dius, cony, te'n vas a Burgos, el mateix. Van passar per Valladolid, el mateix. Vam passar a Saragossa i vam estar el diumenge a la nit. No, el dilluns, el diumenge a la nit. I Saragossa, l'hotel que estàvem, estava ple a tope. Sí, sí. Bueno, un diumenge a la nit a Saragossa, un hotel gran, que tenia, que té 150 o 160 habitacions.
En temporada baixa.
I en diumenge, que el diumenge és el dia que els hotels estan més buits. Doncs pues estava ple.
Per tant, no hi ha crisi.
No, llavors, dius, no hi ha crisi, sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. Home, la crisi, la crisi té una altra cosa. Sí que hi ha 4 milions de parats, però, a veure, d'aquests 4 milions, hi ha molts que treballen, eh?
Sí.
L'economia submergida treballen. I després tens tots els funcionaris de l'administració, que són, diu que n'hi ha 3 milions aquí a Espanya. Aquests cobren el mateix, potser els hi han rebaixat ara un 5%, però bueno, afecta, però no massa.
I veurem què passa.
Tots els pensionistes, tota la gent que treballa i això, i aquests poden seguir el mateix ritme. Sí que hauran reduït els gastos, hauran reduït moltes coses, però més que res per por, no perquè no puguin, perquè cobrar cobren el mateix.
No, al contrari, és el moment si poden de gastar, perquè tot surt més econòmic, també.
I comprar.
Comprar és més econòmic i l'estacionament també.
Ara el kit de calés és comprar. I això, treu, per exemple, un altre exemple, i perdona, l'emissió de bonos de la Generalitat. Collons, el tercer dia s'havien acabat. Ja, diu que ja estan els 3.800 milions de demanda. Quan ells ne trauran 2.500. Doncs ara han de fer un prorrateig. Diu que hi ha una demanda de 3.800 milions i faran un prorrateig. Avui ho porta el diari. Doncs dius, cony, d'on surten tants calés?
Sembla que tenim una trucada. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digue'm, Gaspar.
Doncs mira, per primer, jo penso que l'economia general hauríem de fer un zero gros, i començar de nou amb els números justos.
Però no es pot començar de nou?
Sí,
Gaspar.
Però a veure si ens entenem. De nou del tot és impossible. Però aquests munt de zeros que s'han sumat a la dreta per vendre pisos, que han posat les coses fora de preu real, és això el que porta a la crisi. Si no es posen aquestes coses al seu puesto i els aguineus dels duros acaben vomitant tot el que els hi sobra, no en sortirem. S'han de fer números nous i per viure s'ha de gastar, d'acord. Però ens han fet acostumar a malgastar i aquest malgasto s'ha de frenar. Per això dic que s'ha de començar de zero sense malgastar i anar pujant a poc. Jo tinc 2 fills al paro i no hi ha manera de trobar feina. I per què? Perquè va marxar cap a la Xina tot. I altra part ha marxat cap al Marroc, i al Marroc la roba no la poden acabar perquè la llancen per la cloaca per aixugar-se el cul. I aquesta empresa treballa per una empresa d'aquí Falset que ha fotut la gent al carrer. A veure si tenen més sort. I fem números justos, justos.
Costarà això.
Doncs ens hem de mentalitzar tots. I que a la Generalitat ara l'ajudem, és que ens ajudem nosaltres. Perquè si la Generalitat en aquests quartos pot pagar el que deu, hi ha moltes empreses que començaran a treballar i a bellugar, que ara esperen cobrar. Tinc una neboda que espera un munt de milions. I si no fotem arrencar de zero, no en sortirem.
D'acord, doncs.
A veure si tenim tot sort i salut per veure-ho.
L'instarem. Gràcies, Gaspar, per la seva aportació.
Escolteu.
Diu-me.
Amb això del cementiri, jo hi tinc record al cementiri. I em sembla que no són les flors el que fan un bon record de les persones. És recordar-les perquè han deixat un bon viure. I tinc record al cementiri. I aniré, però jo no sóc de roses ni de flors, és de cort. Adéu-siau.
Adéu.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Començar de zero no es pot, Tot i que val a dir que aquest argument del començar de zero l'han fet servir els ajuntaments per demanar-li al govern central tornar a començar, però clar, i crec que ja es va fer, històricament ja s'ha fet, crec que va ser la dècada dels 80 o alguna cosa així, es van intentar posar aquest comptador a zero, però clar, hi ha uns deutes, bueno, i algú els ha de pagar.
S'han de pagar, és que el mateix que passarà ara amb la Generalitat, sí, molt bé, 2.500 milions, però amb un 8% damunt, perquè és un 4,75% que hem de donar a la gent que posi els quartos i un 3% que es queden els bancs emissors, o sigui, és un 7,75%, és un 8%. Imagina't, hauran de demanar segurament un altre, o fer una altra emissió de bonus per pagar més els interessos, perquè el 8% de 2.500 milions, imagina el que és.
Jo no he acabat d'entendre encara per què van donar quartos als bancs. L'Estat va donar quartos als bancs, no? I a les caixes.
Sí, però
perquè
bueno,
no caien.
Diu perquè no caiguin, i que diu no caiguin, però, que no, però diu que aquests quartos s'han de tornar. Això és aquest principi està d'acord. Si els tornaran o no els tornaran, si arribaran amb un acord, no ho sé, però els quartos els han de tornar. Però no els hi han donat.
Que va ser un error, perquè precisament el problema ve d'allí, ve d'això.
Bueno, jo centralitzar tot el problema de la crisi amb un sol actor, trobo que és equivocat.
La culpa la tenim tots.
Dels actors principals.
La tenim, o la tenen.
Hi ha diversos actors, jo entenc que amb més o menys culpa.
També.
I en això sí que estarem d'acord, que els bancs bona part de culpa tenen. I ara...
Sí.
Però els bancs han funcionat com una família, diguéssim.
Com una
família amb les economies. Has tirat més el braç que la màniga, però també s'ha posat al damunt una sèrie de despeses que ho havia d'haver controlat. Tothom ha d'actuar pel que és. No tothom pot actuar com una economia familiar. La gent ha d'actuar com una empresa, o ha d'actuar com una administració, o ha d'actuar... I sembla ara que ningú es posa el ningú agafa les seves culpes ni ningú es posa a la seva pell. Vull dir, no...
Sí,
si és una empresa, ha de tindre una economia empresarial i ha de tindre unes mires de futur, ha de controlar les despeses que té amb la producció que fa. Té una responsabilitat de tot això. Sí. Els bancs tenen la seva pròpia responsabilitat. Però no pot actuar com una economia familiar.
Ja, però pensa que molta gent, bueno, molts se culpa als bancs, que anaves allí a demanar una hipoteca i et deien, què vols hipoteca? 100.000? No, 100.000 no, te'n donaré 150 perquè et compres la nevera i això.
Però
això també la culpa és del...
Això és culpa de tothom, perquè...
A
mi no se m'acut anar a demanar uns calés que sé que no puc tornar.
Doncs ja està, o que et penses que tornaràs, però no ho tens segur. I clar, si ells t'oferien, perquè a ells els interessava. Però després tu perquè els acceptaves. Aquest és el problema. Bueno, per això dic que culpables, jo crec que ho som tots.
No, amb tots, menys, és que...
Amb més o menys quantitat, però tots ho som.
Però al final resulta que només acabaran pagant uns. Només acabarà pagant el ciutadà de peu, perquè
és que els calés
ja sigui funcionari o el que sigui.
Els calés són els mateixos. Els calés són els mateixos.
Els
o sigui, ni menys amb l'euro, perquè tu no pots devaluar la moneda alegrement. Tu ara, amb la crisi que tindríem, Espanya hagués d'avaluar la moneda i tots estiríem aquí pringats, perquè tu et pensaries que tens uns... O sigui, cada vegada tindries menys calés. Mm-hmm. Vull dir, ara no es pot devaluar, perquè estem en una economia...
Europea.
Europea, clar. O sigui, això...
No, home, al final el que paga sempre és l'últim, i l'últim és l'usuari, és l'hombrecito de a pie. Sempre pagarà, perquè si l'Estat necessita, posarà més impostos. Si l'Estat necessita, els demanarà prestats
al
Banc Europeu i això s'ha de pagar. O sigui, tot funciona així. I al final, el que treballa és el que cobra i no té res més.
El tema és que totes aquestes mesures s'han concentrat en molt poc temps. Perquè l'any d'enguany, el 2010... tot el tema de l'IVA, tot el tema de les retencions, tot aquest tema, ja és quan l'Estat ens ha posat uns impostos extra. Ja és quan els bancs també, amb els interessos i tot, ja va per terra tot. Vull dir que per nosaltres ens costa pair-ho també, perquè se'ns ha concentrat tots els problemes el mateix any. I l'atur no hi ha manera d'aixecar-lo.
Home, jo recordo que el senyor president del govern espanyol fins fa 4 dies... no acceptava obertament que hi havia crisi. Es va passar bona part del 2008 dient que bueno, hi havia una frenada, en cap cas Sí. Quan li preguntaven al senyor Solves, al ministre d'Economia, llavors arrufava una mica el nas i deia, bueno, la cosa no acaba d'anar bé, sense mai dir crisi, i fins que el 2009 el fet va ser inevitable. Anem amb retard, això queda clar.
Sí, això queda
i clar. Perquè ha obligat la comunitat europea, si no, aquí no s'haguem enterat de la missa a la meitat. I la prova la tens que el Solves va desaparèixer del mapa. Va ser dimissió, lo van fer dimitir, això no ho se sabrà mai. Però ell, les tesis seves eren contràries a les del Zapatero.
El que està clar és que les empreses catalanes ja ho havien notat abans.
En quin sentit?
Doncs que moltes, si elles ja començaven a avisar des de les patronals i aquestes ja començaven a dir que la cosa no tirava, que no anava bé, que havien de buscar una sortida pels productes d'aquí, que havien de buscar tot el tema de les infraestructures, les empreses catalanes ja s'havien estat queixant i deien que no anaven bé i s'anava dient que no hi havia crisi.
Va posar la Linita, que ho arregles tot.
Ara que parlem del govern espanyol, no puc deixar de preguntar-vos què us sembla aquesta renovació i eliminació de ministeris, que és una de les coses que potser les patronals i el sector econòmic li demanava, o també a molts ciutadans de peu, per tal de mostrar aquesta austeritat que tant demanaven, ha arribat, s'ha suprimit el Ministeri d'Igualtats... i algun altre.
El de la vivenda també s'ha suprimit, però és que el de la vivenda les competències ja estaven
transmeses. I lo social també ha desaparegut, que ara ho té la Pagín, la Sanitat. Però jo, amb la disminució dels ministeris, home, sempre disminuir una cosa sempre fa que disminueixi una altra, que és els diners. Però tampoc... que han disminuït els empleats d'aquests ministeris, no? Perquè els han recol·locat en un altre lloc. O sigui, on és la disminució del gasto? Potser hi haurà tres cotxes menys perquè hi haurà això, però bueno, aquests cotxes tampoc se'ls vendran, els donaran a un altre. Vull dir que no, amb aquí, per aquí no li veio. Jo més li veia és a l'eficàcia dels que entrin nous, que no sé com anirà. Si sigut...
bueno, és com si hagués torejat, ha sigut com una capotada que ha desorientat una mica el personal. Oh, el PP ha fet una mica de trontoll, vull dir, sí... no sap ben bé ara si ha de criticar, si no ha de criticar, vull dir... però vaja, no sé tampoc si és un gran canvi de res, de persones, però...
home, veure cares noves sempre està
exacte,
bé.
Exacte, sempre
això sempre,
va
sempre,
bé.
Sempre, ah, i que ja, siguin ja joves. Ja està bé que hi hagi una mica de moviment.
I que siguin joves i xeridets.
Això sempre està
no,
bé.
No, sempre el que s'hi porta alguna idea... està... també hi ha la frase aquella que són els mismos perros con distintos collares. Doncs pues, no ho sé. No
a, mi,
sé, però...
a mi el que em sorprèn sempre és que entren avui, juren el càrrec i l'endemà ja ho saben tot. Ja van de viatge...
No, és que no es poden aturar.
Oh, però és que és una...
Ja, hi hauria d'una formació.
Mm. Bueno, és que no hi entren
per... 24 hores, que no hi ha ni 24 hores.
La, no hi entren per currículum.
La Trinitat aquella ja, bum, ja, que ha marxat ja. Pensa que... anava el Felipe darrere, que l'havia anat controlant, perquè és que si no ja em diràs a mi arribar allà a la Trinitat i què...
però que no hi entrem per currículum, com que no hi entrem per currículum no passa res,
sempre hi ha...
però sempre hi ha els del darrere, que generalment no es canvien, aquests són els que de moment els informen. Que després ja quan estan més aposentats, i vinga, ara un secretari d'estat nou, ara no sé, clar, ho posen els seus. Però de moment s'han de deixar assessorar pels que hi ha. I aquests els diuen, mira, que hi ha una conferència a Estrasburg, posau cap allà.
Però són valents, vull dir...
ah, sí...
tenen...
és que si no ho fossin...
valents
no...
o inconscients, però igual, això sí, és el mateix que això.
I a vegades que massa valentia és inconsciència.
Els calés fan ser de tot, també, vull dir. Els calés també fan ser valent, inconscient, el que convingui.
I a tot aquest canvi va arribar la polèmica amb certes declaracions de l'alcalde de Valladolid fent referència a l'Eire Pagín.
Els morros de l'Eire Pagín.
I la veritat, a les files del Partit Popular no ha passat res.
Bueno, és que aquest senyor, com que no està a l'alçada pel càrrec que ocupa, hauria de dimitir automàticament.
Sí.
Pues està allà.
Està allà. Però vull dir que si una persona, o sigui, ha demostrat que no està capacitat per ocupar aquest càrrec.
No, jo penso que més aviat és que no s'ha mirat gaire l'Alícia.
Ah, sí. Si es mires a l'Alicia, no hauria dit ni pio. Ni pio, que era dit.
Jo crec que el cas quasi és pitjor que la Pajín.
Home, no, quasi no. Els de la Pajín semblen naturals, que els altres, vosaltres sabeu que estan inflats.
Senyors tertulians, senyors tertulianes, sisplau.
Oh, que és així?
Sí, no, tampoc. Tampoc cal entrar en comparacions que no ens portaran, no ens portaran en res. També aquesta setmana, canvio de tema, tornem a mirar cap a Madrid, ha mort Marcelino Camacho, que és un històric, jo quasi m'atreviria a dir mític, de Comissions Obreres. Aprofitant que ha generat tertúlia bastant més gran que jo, si ens poguéssim fer dos línies de la figura de Marcelino Camacho.
Home,
Valtos, que l'heu vist en moviment.
Va fer molta feina, va mobilitzar i anava al davant. Era un líder nat que seguia, ell deia, i tothom feia. No n'hi ha, d'aquests líders, aquests mateixos ho diuen, Comissions Obreres ho diu, no? Que era un cas, era una persona d'aquestes que de tant en tant surten i...
Era de les poques persones, que jo el recordo pels jerseis de Collal,
sí,
Collal,
jersei
perquè
de
sempre
Collal,
anàvem
sempre,
jersei de Collal, sí. Sigui lluny sigui, i després... Per a mi,
jo crec
que era un home molt honest i era un home que no aspirava al poder, com ara veus els de Comissions, els de UGT, que volen poder i estan anys i anys i anys, i si no, aquest home semblava això. I a més que això que dius tu, que tenia una credibilitat, que el seguien i el que proposava, per a mi era un home de treure's el sombrero. T'agradi o no t'agradi les esquerres, t'agradi o no t'agradi els sindicats, però com a persona jo el vaig veure molt honrat i que ell feia el que creia.
Mm-hmm. Home, va tenir un context complicat, no és ni això, molt menys la
sortir,
situació d'ara.
Sortir de la dictadura per posar-te en una democràcia és molt difícil.
Entrar i fer un sindicat i d'esquerres era complicat.
I d'un partit que era el Partit Comunista que estava il·legalitzat, i que era difícil.
Va tindre feina.
I molts anys de presó.
Vaja, 7 me sembla que va estar a la presó. Molts. Van ser 7 anys a la presó.
Bueno, se l'ha recordat.
Sí.
Se l'ha recordat de manera convenient. Crec que els mitjans ho han tractat tots. Avui és portada del diari El Público, fins i tot, i El País també, una fotografia en aquest cas amb els príncipes turistes davant del fèretre.
El Felipe hi va anar, el príncipe Felipe, va anar a la Capella Ardent.
Tocava. Jo entenc que tocava.
Sí, estem parlant, no, però...
estem parlant d'una figura històrica important per al desenvolupament de la transició, i entenc que tocava.
Sí, sí.
Ara ho tenen molt més senzill, ara està tot tan organitzadet que és, mira, és com si toquessin la flauta.
I amb els calés que cobren del govern i de l'Estat.
El que passa que els ratolins a vegades no segueixen, però és com si toquessin la flauta.
El tema dels sindicats...
és com complex.
No, és complex, però que està bé que es posi damunt de la taula, sobretot arran de la vaga que es va convocar, la del passat setembre, dic bé.
Sí. Mm. Sí,
no sé. Allí ja es va posar damunt de la taula i cada vegada surt el tema de el paper dels sindicats, quin paper estan fent, i ara també caldrà estar molt atents amb el tema de la reforma laboral que ja està aprovada, però també ara hi ha altres qüestions, el tema de les pensions també caldrà veure quin paper juguen.
Em sembla que hi ha dues vagues anunciades, no?
Sí, jo vaig llegir alguna cosa del
15 i 18. No,
anunciada no, però amenaça de fer-les sí.
Uh-huh. No, però em sembla que hi havia dates
ja
estan, i tot, eh?
Sí, 15 i 18 de novembre.
Jo vaig llegir dates.
Bueno, el nou ministre que ha entrat de treball ha dit que ara ja ha dit que la millor tornaven atràs, que això als 67 anys, que igual se quedava als 65. Ja ho veurem, perquè el Zapatero va dir que no tocaria res.
Jo el que he sentit és, hi ha algunes crítiques a aquesta qüestió de convocar o preparar l'ambient per convocar una vaga quan encara no se n'ha sentat. És que no se n'ha sentat ni a parlar. La patronal crec que ha fet arribar la seva proposta, però ja plantejar una vaga quan no s'ha
bueno, sentat... És un tour de força, per si acaso... pensa que si no ho fas el que et dic, pues te faré una vaga general i ja està.
Ara que actualment se remenen de masses diners també amb els sindicats, eh? Sí. Hi ha molts sillons que s'està molt ben assentat i que també cauen els bitlletets com si res. Vull dir, i abans tot això era molt més... anava molt més curt de diner.
És com un govern.
Sí,
els sindicats és com un govern dins de la classe treballadora.
Com, si no com un govern, vull dir...
Sí, sí, home, tenen els seus cotxes, tenen les seves vises, tenen uns sous bastant, bastant astronòmics, etc etc. I treballen, no sé si Barcelona, no sé si és UGT o comissions, que Barcelona sol diu que treballen 1.000 persones.
Sí, sí.
Imagina't.
Pots creure.
Jo quan surt aquest tema, a mi me ve al cap sempre la mateixa paraula, representativitat. Tenen realment... Representen tant els treballadors?
No.
O sigui, el número d'afiliats és tan important com perquè puguin gaudir...
Més cal que comprovis les votacions quan hi ha qui va votar.
No, no, i els que tenen afiliats.
Afiliats. Són,
afiliats i qui va votar.
Tenint-ne molt, igual ne tenen 100.000 o 150.000, imagina't. Pels milions d'obrers que hi ha a Espanya, no ho sé. No ho sé, però diu que hi han de ser. El que passa que jo no tinc ni idea de com són els sindicats i com funcionen, però pel que he sentit dir, per exemple, els sindicats alemans, amb això no tenen res que veure amb els d'aquí, res. Allà tenen una participació molt gran, allà tenen un poder molt gran, però per què? Perquè els hi ha otorgat els treballadors, i s'entenen ràpidament amb els governs, en canvi aquí, això és campi qui pugui, els de comissió per un costat, els d'UGT per l'altre, els de la CNT per l'altre, els de... I els bascos també per l'altre, l'OLAP aquell, tots van per la seva.
Home, passa... no s'ha vist força dels sindicats amb les empreses que estan plegant tampoc, eh?
No, no, res.
Les empreses estan plegant, estan fent expedients de regulació, porten a treball, els hi aproven tranquil·lament i no es veu un moviment obrer o un moviment, o inclús almenys una informació de quins drets té cadascú, això no es veu. Això, per saber quins drets tens, bueno, has de recórrer, no sé, cel i terra.
Has d'anar a buscar la llei.
Sí, però justament ara que hi ha moltes empreses que estan plegant i moltes empreses que fan expedients de regulació, tot aquest, no es veu una... No visualitzes els sindicats o no tens un contacte directe quan haurien d'estar per totes. Mm. Perquè ara sí que és un moment que es necessiten o que potser podries pensar que són necessàries o que són importants o que... Ara és un moment que tots estem com a desemparats, per dir, tant políticament com sindicalment.
Home, que són necessaris, jo trobo que és bastant...
Sí, necessaris. Sí,
el que passa és que són
petites empreses, és una mica complexa. Això està molt bé amb grans empreses, estem parlant de la CET, no sé què, molt bé, estan molt ben organitzats, estan molt... perquè els representants també tenen una sèrie de privilegis, perquè hi ha molts treballadors i, per tant, és més fàcil de fer seguir quan estem parlant d'un expedient de regulació, quan estan acomiadant gent, estan acomiadant a partir de 100, 200 persones, 300 persones, clar, això ja fa soroll, però estem parlant de petites empreses, no... Això sembla que no existeixi.
És que som molt exagerats. Jo crec que s'ha passat de quan se va començar amb la transició amb uns sindicats que anaven com escanyats, diguem-ne, i hem passat d'aquest escanyament s'ha passat
a
una sobreprotecció de... Bueno...
Jo diria que tenien una convicció molt, molt forta. S'ho creien molt.
Exacte.
Sí, per això,
exacte.
Jo penso que només els interessa ser rellevants i visualitzar-los amb empreses grans. A mi em dona aquesta sensació que amb empreses grans està bé.
És el que és mediàtic.
És més mediàtic i es veu la força que fan.
Tens els treballadors i els...
Es veu la feina que fan, segurament, a les petites empreses no veus si fan feina o no fan feina i em dona la sensació que es queda més al rang aquest...
Tot i així ara amb l'atur no s'han vist gaire.
Gens. És que jo estic una mica decebuda amb això, no? Amb petites empreses o així no es veu, no hi ha moviment. No sindical amb el sentit de allò, grans reivindicacions, sinó amb el sentit d'informació, de dir quins són els passos a seguir, què n'esperem, vull dir, una cosa una mica més propera, no?
Jo, a tall d'anècdota, vaig saber que hi havia, o fins i tot saber el nom de la persona que havia de UGT al Priorat quan va presentar la dimissió, que va ser notícia, perquè és Baix Camp Priorat, clar, dius, resulta que te mantenia.
No ho era.
Sí.
Clar, dius, aquí hi ha algo, parlant amb el representant de la UGT de Tarragona, comentant-li que està dient, mira, jo he conegut que hi havia aquesta persona quan vau acomiadar o va presentar la dimissió a l'altra. Diu, sí, és que és una de les coses que hem de millorar.
Clar, sí. Sí. Ja. Em queixo en aquest sentit.
En aquesta altura, si hem de millorar això.
Clar.
O sigui, bueno, amb el sentit de que disposin d'informació, i a vegades l'únic que necessites és informació, res més.
No, els sindicats, si no t'hi dirigeixes tu amb ells, ells cap a tu no venen.
Sí, però a vegades no saps en quina porta trucar.
Ah, bueno, això és una altra cosa.
A vegades no saps ni com organitzar l'empresa, ni com... O sigui, no, no és tan fàcil.
Mm-hmm. Bueno, en fi. Si us sembla, tornem cap a casa, més concretament a la casa vostra, de la Rosa i de la Cèlia.
La casa perquè... no vols anar.
Quina il·lusió.
Il·lusió.
No, si entenem el poble com a casa, jo ve a
dir... Em sap que anàvem a dinar a casa exacte. Seva.
Els ells se li havia sentat a la taula.
Clar, anem a casa seva, dic que l'hora de dinar, doncs pues ja està.
Que dinarem.
Menjarem panellets.
Que la Rosa sí que sempre fa bona olor a casa meva, seria més xungo.
Bueno.
També.
Però no, jo, si et sembla, mos quedem a l'entrada del poble.
Sí, estem molt contents, el Pradell, perquè per finalment hem inaugurat el cafè i la sala del sindicat. Tot ha quedat molt bé, falten moltíssimes coses i moltíssims detalls, però bueno,
però no,
sobre la marxa.
No
ho heu
inaugurat?
Sí,
no
està inaugurat, que el bàsic està inaugurat. És com allò dels novis, que quan se casen, si ho tenen tot, no fa cap il·lusió, doncs nosaltres igual. No? Ho tenim tot inaugurat, però doncs encara hi ha aquella il·lusió de que aquí posaríem això, allà hi posaríem allò altre. Va anar molt bé, hi va haver moltíssima gent a la inauguració, van vindre els polítics de torn, va vindre el director general de Governació, el delegat de Tarragona...
Està fet amb pors, no? Pla únic d'obres i serveis, no recordo. Si no tinc mal entès, està...
Sí,
pagat amb els quals
de Governació. Sí. I van pujar també dos consellers, dos regidors de Reus, vull dir, molt bé, molt bé. Llavors, bueno,
va ser... De Falset va vindre amb algú?
No.
Que raro, que raro.
Però bueno, ara confiem que vindran a veure'l, que és quan importa que baixeu a veure'l, que es pot veure bé.
Estem parlant d'un cafè que... bueno, l'original estava en un primer pis.
En un primer pis i ara està en un, com, que és un entresol allò, sí, no? Com un entresol.
Però sense barreres arquitectòniques o... Amb...
Hi ha coses d'aquestes per millorar encara, que és el tema que ens queda una mica pendent, però, bueno, està previst, vull dir que no hi ha cap problema. Bé. Sí, és en un entresol perquè així conservàvem tot el tema dels cups del sindicat. Vale? Si ho fèiem amb una planta baixa ens carregaríem tot el tema,
o sigui, la part, arquitecte, però tant,
la part més històrica.
No, però ja està bé que ens expliqui com
però en lloc abans havies de pujar com amb una planta i era un pis fosc i tot, i ara representa que des del carrer també el pots veure, vull dir que
hi ha molta claror
i a peu pla tu caminant pel carrer tu veus el cafè a dintre i de dintre veus a fora, vull dir que hi ha una connexió molt directa entre el cafè i el carrer, que és el que d'això es tractava, perquè al cap i al fi és poble.
Llavors és bastant més gran que l'altre, perquè s'ha agafat un bocí de la sala del sindicat, que va tancat amb una vidriera de pel·lícula, que es plega, i el moment en què facis un acte al sindicat de festa major o de qualsevol altra cosa, doncs tens que queda ja, el bar queda incluït dins de... No cal posar els xiringuitos aquests, que anem sempre en aquelles neveres amunt, neveres avall. Queda inclús, que això és un gran avantatge.
I també agafar la part del pati també és una part...
I agafar també un bocí de pati, que també hi ha, que s'hi han fet també unes portes que donen molta claror. Però està molt bé, està... Jo convidaria des d'aquí.
No, pot convidar, trobo que no passarà...
El Jordi ens donem per convidats.
A la gent de la comarca, baixeu a fer el cafetó.
Que tenim una exposició ara.
Ara també tenim una exposició a dalt de dibuixos de... Com se diu?
De sarments i de
secs de vinya, dels troncs de les vinyes, molt bonica, també dalt al primer pis, perquè hi ha dos pisos damunt. Llavors, en aquest primer pis, pues, bueno, no estan distribuïts encara, perquè falta la distribució, que hem de rumiar a veure què fem, si fem canvis, si no fem, és allò que diem, no? Aquella il·lusió de dir, bueno, què hi posarem dalt? Bé, s'ho estem passant bé. I ens falta un grapadet de centimets, que també ja vam dir que els senyors que van vindre que ens faltaven un grapadet de centimets.
Però vols dir que no falten grapadets de centimets a tots els pobles?
A tot arreu.
Home, hem intentat estirar-los tal com han pogut, també.
Sí,
vull dir,
no ens podem queixar.
No ens podem queixar, perquè els que teníem
els
hem estat estirant i hem intentat arribar a tot el més important i, bueno, És que ens queia, eh? La veritat és que teníem un sindicat que hi veiem al cel perquè estava... Sí, hi entraven goteres i veiem el cel des de dintre.
Goteres, hi havia un trespol que...
Un trespol que plovia dintre del cafè.
Hagués enfonsat, o sigui, que ens feia falta.
Ho teníem en molt males condicions i ho fèiem servir molt perquè era l'únic espai que teníem i la veritat és que era perillós. O sigui, tècnicament era ruïnós.
Entenc que hi ha hagut una temporada sense bar.
Bueno, no. A les escoles es havia habilitat una aula, del que era abans d'escola, es havia habilitat una aula, tipus cafès.
Però no és el mateix.
No és el mateix, no, era provisional. Allò era una cosa provisional, però bé, no es, havia, es continuava poder anar a prendre cafè, es continuava veient els futbols i totes aquestes coses. Uh-huh. I ara aquí som una mica ambiciosos, també hi ha una cuina molt maca... No, allò que fa com il·lusió i tot, anar a fer les patates fregides i el blanche i les tapes.
Fan així, perquè com si fosseu la Rosa.
Ja s'hi troba.
Sí, que a veure si ara hi haurà el concurs públic per cobrir-lo i bé, confiem en que estarem de sort.
És una situació que repeteix en molts municipis. Molts municipis. Alguns n'heu avançats, d'altres, com el meu, anem una mica... atrasat, però bueno, suposo que ens sortirem i estem a la recta final.
Sí. I tant que sí.
I crec que recordar que altres municipis, com a la Vilella, també van retocar alguna cosa, no em pregunteu quina,
sí,
de les dues.
Baixa, sí.
I a la Bisbal també, potser ja fa més temps també en arranjar, perquè estem parlant d'edificis que tenen molts anys, que de temes de seguretat i de barreres arquitectòniques
i ens arriben tot amb situacions això, precàries, sí. També. Eh? Vull dir, no només això, sinó que ens arriben amb una...
No hi ha hagut conservació.
Clar, com que també ha vingut això amb la decadència, diguéssim, de l'ús que se'n feia, també han arribat amb males condicions. I això no només amb coses d'accessibilitat i de seguretat, sinó que també la intervenció ha de ser una mica més important quan ho fas.
Però clar, una intervenció important vols dir... Vol dir, acaba dient,
vol dir
molts diners.
Vol dir sentiments. Però bé, animeu-se a la comarca, baixes a veure. Us asseguro que us agradarà.
Bueno, i ja per anar acabant, estem entrant a la recta final del programa. Ahir, a Falset, es va celebrar doncs, una inauguració d'una exposició que parla de les dones durant, no sé si és Segona República, Guerra Civil i Postguerra, o Guerra Civil i Postguerra. I també hi va haver una taula rodona en què es va parlar de la història, es va parlar de la història de Falset, hi havia la presència de la senyora Mercè Massip, una senyora de 92 anys, nascuda a Barcelona, però que va passar la guerra aquí a Falset i que ens va explicar allò, recordar perfectament l'episodi que narrava el Toni Rensans, que també estava present a la taula, de l'Òmnibus de la Mort, dels assassinats al setembre del 38, crec, potser m'equivoco, ens explicava doncs, com recordava els cops a la porta de casa seva dels que venien a buscar, els que anaven a... Va ser un dels moments interessants. Sí.
Que no van fer molta propaganda, no? Vaja, que jo sàpiga, no, perquè no he vist cap cartell por ahí, pràcticament. No.
Bueno, si que sapigueu que Ràdio Falset la van registrar, i que
bé,
la passaran al programa Tocar Ferro, ara no m'ho feu dir, si és la setmana vinent, crec que no, fins d'aquí 3 setmanes, si cal ja farem la publicitat
sí,
pertinent, perquè va ser força interessant, perquè a més també hi havia un jove, l'Antoni Ullols, estava organitzat des de joventut, clar, intentant aportar el seu punt de vista, i a mi em va sorprendre, perquè li vaig preguntar, em va tocar moderar directament, dic, escolta, el jovent d'avui en dia, els que no han conegut ni la Guerra Civil... Els ha arribat un relat, per sort ja no és lo de que la transició va ser modèlica, sinó ben diferent, i diu, mira, els de 20 anys, més o menys, amb alguna excepció, diu, és una cosa que ni blanc ni negre, gris. Clar. Jo em vaig quedar una mica...
Jo no ho has conegut.
Després em van dir, home, en 20 anys, tu en 20 anys pensaves en la Guerra Civil i què significava. És allò de, no, però no sé, una mica de interès.
Els queda com a lluny.
No, la joventut no. Això no ho coneix, no s'ha sentit parlar, això de ser la gent que ho ha viscut o la postguerra, o que va néixer després de la postguerra, que va néixer abans de l'any 50 o així, però després ja la gent se n'ha anat oblidant. La prova la tens, això, que parles amb un jove i no, no té ni idea de res. De res, no sé, home, sempre hi ha casos excepcionals que han llegit i això, però si no, no... Són coses que, per una part, això, hi ha molts que ho volen oblidar, que no volen recordar-se.
Jo crec que és més el segon que el primer, també.
Sí.
Perquè gent... si això es visqués amb naturalitat, tu te n'enteraries pel llegat de cada casa.
Ja.
Vull dir, tu parles amb els avis, parles...
Sí, però ara d'avis ja de postguerra i això, cada vegada en queden menys, vull dir, ja expliquen menys. És diferent d'abans.
Bueno, i abans no s'explicava tampoc, eh?
No s'explicava, o sigui... Sí.
La gent no s'explicava, jo me'n recordo a casa meva no es parlava aquest tema mai. I si preguntaves alguna cosa, també... No, això és cosa dels grans. Vull dir, no, sí, vull dir... Ha sigut ara després que ha vingut el destape i la gent ha anat obrint-se i ha anat explicant. Però els anys aquells de la postguerra no, vull dir... Truquen?
Sí, sembla que tenim una altra trucada. Bon dia, en què parlem?
Sí, torno a trucar.
Espa, torno una altra vegada. Sí. Digui'm.
El dia 13 de setembre de l'any 36 va arribar el cotxe de la mort. Jo era al pont i érem dos crios i mos van fer companyia als de l'Ajuntament. A la nit del 13, el 14 van haver els assassinats. A mi em van matar un oncle, un germà del pare, el dia 28 de juliol, 28 de juliol del 36, a Horta, per ser mestre. I a l'any 38, el dia 29 de juliol, a Falset se van fer un centenar de morts de l'aviació, que no hi ha res més criminal que els avions manats pels senyors generals vagin a matar crios i gent civil. Me'n recordo de moltes coses. A casa meva venen molts alumnes i els he d'explicar què va passar a la Guerra Civil. Si és que no sóc mestre, però de tant en tant n'hi faig.
Ja va bé.
Feu el favor de buscar gent amb experiència que expliqui les coses com van ser, perquè el que necessitem és sàpigueu per què no torni. Per què no torni. Això del pa negre i tot això, si tingués rato, us en explicaria un tros. I és la nostra història.
D'acord, doncs. Gràcies, Gaspar, per explicar-nos.
Tinc 82 anys i em recorda de tot.
Doncs hem tingut el Gaspar, i a més ens ha donat la que és fatal. Gràcies, Gaspar. Records, vivències, que ahir en vam sentir algunes, ara n'hem pogut sentir unes altres gràcies al Gaspar. I em quedo ja per anar acabant amb una reflexió del Toni Nen Sans, que ell deia que als col·legis s'ha d'explicar més la història, però la història local. I que a més pot servir per com a trampolí per a explicar la història més general. Què li sembla a la senyora mestra?
Sí, a mi sembla que sí. Hi ha escoles que ja ho fan, eh? Hi ha escoles que tant a nivell de geografia, com si diguéssim, a nivell de socials engloba tot el que és geografia i tot el que és història. El que passa que, clar, a nivell d'ensenyant doncs porta feina, com si diguéssim. S'ha de preparar un material especial perquè, clar, aquest no et ve preparat. I vull dir que es fa. Hi ha escoles que ja es fa. I tant, que s'ha de fer.
S'ha de fer.
I tant.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Estem entrant ja a l'últim minut. César?
Sí,
breument, si pot ser.
Res, 3 segons. Ja que heu parlat d'una exposició que es va fer ahir, anuncio jo que el dia 22 de novembre s'inaugurarà una exposició aquí a Falset que es diu Les llums del Priorat, que és de fotografies del senyor Peris. És una exposició que es va fer a Reus i va tindre molt d'èxit i, clar, vam creure que això s'havia de portar aquí a Falset. Doncs el dia 22 s'inaugurarà i es farà a la sala d'actes de la cooperativa, que està allà al carrer Miguel Barceló, al costat del restaurant Quinoa i l'Àspic. Allí abans hi havia les oficines. Ja sortiran programes, sortiran de tot, però ja ho adelanto.
El 22.
Perquè crec que és molt important. Bueno, jo l'he vist tota i és preciosa.
Doncs amb aquesta exclusiva tanquem l'hora del vermut. Gràcies als que ens heu acompanyat des de casa. Gràcies, com no, a la Rosa, a la Cèlia, al César, al Gaspar, que ens ha trucat des de casa, i a l'Ivan Gironès, que ha estat al control tècnic fent que això arribi a casa.
bona castanyada i bons panellets. No en mengeu massa, que engreixen.
Però bueno, sembla...
Però són tan bons. Sí. No pots estar.
Feu bondat i bona castanyada. Ens retrobem la setmana vinent. Adeu.
Adeu. Adeu. Adeu.